Show Must Go On.
Exacte.
Encetem una nova hora aquí al Matí a Ràdio Estel i fem la secció Noir del magazín. Ja sabeu que una vegada al mes obrim un nou capítol de Crònica Negra per parlar de criminologia. Ens ho va deixar molt marcat al Marc a l'inici de la temporada. I ho fem de la mà d'un gran expert i també amic del programa Marc Balcells. Escolta, Marc, a veure... Ara estàvem parlant amb l'Eva, un dia aquí hem de fer un bon combo, eh? Entre els dos.
A mi ja, jo estic que sí a tot.
Que sí a tot, no? Mira, un dia que arribis una miqueta abans, et fem entrar i
parlem. Tu em dius a quina hora vols aquí, jo aquí estic.
El Marc ens ha dit que és molt puntual i sempre ve amb les ulleres ben netes.
Bueno, el foc es pot.
Però saps què? A mi saps que me les ha netejat avui la Olga, eh?
Ja, doncs, escolta, se li pot donar un plus a la Olga i que... Perquè jo també avui no m'ha donat gaire temps.
No, però sí, les portes ben netes. Sí, jo és d'algú que és veritat que sóc una mica amb lo de les ulleres, sempre haig de córrer. El José, tu també. El José també les porta ben netes per veure la pantalla. Sigui com sigui, avui no parlarem de pantalles amb el Marc. Avui... ens quedem a la ciutat, perquè parlarem de barris.
Sí.
De criminologia i barris.
Ah, exacte.
Marc, perquè, clar, ja l'ha dit aquesta, cada ciutat o poble té el seu barri més conflictiu, més perillós, d'altres barris on, com a mínim, pel que tinc entès, hi podem passejar sempre tranquils. Però, això és realment així?
Déu-n'hi-do. Sí, el que passa és que la criminologia va aconseguir donar una explicació científica, que, a més, és una explicació científica, avui parlem d'una teoria que és molt generalitzable. És a dir, que la puc aplicar a Barcelona, la puc aplicar a Rio de Janeiro, la puc aplicar a Nova York, la puc aplicar a llocs més grans i a llocs més petits.
A Osona, a tot arreu.
Exacte. I, de fet, a mi em va interessar molt aquest tema, perquè, si te'n recordes, ja el vàrem mig anunciar. Sí. M'agrada molt que anem encavalcant la temàtica, ja que, escolta, ho anem fent així amb criminologia. I me'n recordo que parlàvem, quan parlàvem el mes passat d'estadístiques criminals, tu em vas dir, jo estic a les Corts, jo et vaig dir, jo estic al Raval Profund. Clar, aquí mateix ja tindríem dos pols oposats, no? És a dir, jo vaig estar mirant una mica les estadístiques policials de Barcelona, recordem allò que dèiem, estadístiques reportades, perquè no és el mateix dir... quantes ampolles d'aigua hi ha sobre aquesta taula o quants micròfons hi ha a Ràdio Estel a dir quanta delinqüència es fa en aquesta àrea al voltant de la ràdio. Només podem arribar a determinar la detectada.
Clar.
Ja sigui perquè la policia va atrapar infraganti a la persona, ja sigui perquè una víctima va anar
a denunciar,
a informar dels fets. El que és més estrany és que vagi l'autor a dir, escolti, miri, he estat jo. En qualsevol cas, jo vaig estar mirant les estadístiques policials i mireu, els millors barris, en el sentit de, dic, aquí, si faig servir millor i pitjor, vull que tothom sàpiga que ho dic des del punt de vista d'estadístiques criminals, És a dir, jo aquí no entro a dir que perquè en un barri hi ha molta delinqüència, és un mal barri. Això hem de fer un detall. Perquè, de nou, recordem allò que dèiem al primer programa. És una ciència empírica, la criminologia. Si jo digués millor o pitjor, aquí estaria fent un judici. I, per tant, això no són fets. Això és una opinió del Marc. Per tant, quan jo dic millor i pitjor, ho relaciono...
Sempre
sobretot,
amb xifres,
Exacte, amb xifres. Per tant, els barris amb menys delinqüència són les Corts i Gràcia.
Amb menys delinqüència.
Amb menys, d'acord amb les estadístiques policials últimes. Els barris que tenen més delinqüència són Eixample i Ciutat Vella, ok? Per tant, fixem-nos, si parléssim dels pitjors, aquí vull que puguem donar una breu explicació abans de saltar aquesta teoria. Si parlem de... Els pitjors, fixeu-vos que són molt dispars, perquè res tenen que veure Eixample amb Ciutat Vella.
Clar.
Llavors, en el cas de l'Eixample, sobretot es diu que és un tipus de delinqüència molt situacional. Què vol dir? Que es dona en un determinat lloc i en un determinat moment. Per què? Perquè a Eixample sabem que hi ha aquest combo explosiu de molt local d'oci, de molta gent jove, ho dic sense estigmatitzar tampoc de nou a la gent jove. Però sí que és veritat que hi ha una certa causalitat, i això ho sabem, inclús de forma internacional, perquè hi ha un instrument que es diu l'International Crime Victimization Survey, que vol dir l'enquesta de victimització internacional, i moltes vegades ens continua dient de forma força estable en el temps que a moltes capitals on hi ha una alta concentració de gent jove, clar, que és el que passa, es dona aquest combo un pèl complexe de sortir de marxa, de l'alcohol, etcètera, etcètera, i a partir d'allà un baixa les defenses, tant com a víctima com a agressor, eh? És a dir, que pot haver-hi aquesta cosa de que dos nois es liïn a bufetades aquí davant nostre.
Sí, sí.
Situacionalment aquí seria molt estrany perquè estem en una ràdio, estem en un estudi, per tant, no.
En principi
però,
no hi hauria perill.
Clar, posa a la nit, clar. Posa en un carrer ple de bars, posa a, escolta, juerga, etc. Això és el que diríem aquesta delinqüència més situacional.
Val. Un I això seria exemple. Un tipus de delinqüència a l'Eixample.
Exacte, a l'Eixample, que es dona motivada per oportunitat, lloc, Val. Espai, tot conflueix en aquest lloc. Un altre tipus de delinqüència situacional, per exemple, si us en recordeu, quan va haver-hi la Covid i va haver-hi, ens vam tots tancar a casa, doncs, per exemple, es deia, ostres, aquí hi ha el perill de que clar, la violència domèstica augmenti. Per què? Perquè, clar, víctima i agressor han d'estar compartint el mateix espai. Clar. Seria situacional. En el cas del Raval, es podria... Disculpeu, Raval i Ciutat Vella, es podria donar aquest element situacional, per exemple, un carreró d'aquells foscos on no hi passa gaire gent, i es podria donar que, de forma situacional, en temps i espai, es creuessin una agressió, un agressor i víctima, i, per tant, doncs, hi hagués delinqüència predatòria, hi hagués lesions, hi hagués un robatori, etc. Però també pot, hi ha un element, no ho podem descartar, socioeconòmic. És a dir, a Ciutat Vella es donen determinades borses de problemàtica social,
clar.
Com, per exemple, una alta heterogeneïtat de la població, és a dir, cada un ve de diferents llocs. També hi ha bosses de pobresa, ara mateix s'està donant la problemàtica de les drogues, i per tant podeu veure que no és la mateixa situació de l'Eixample, tot i estar tots dos amb unes xifres relativament properes. És a dir, en el cas de l'Eixample no seria tant un tema socioeconòmic, sinó situacional, i en el cas del Raval es donaria aquesta tormenta perfecta.
I disculpa, ara que hem tocat els pitjors, diguéssim, barris en aquest sentit, però deies que les Corts i Gràcia són els millors barris? Sí. Crida l'atenció que, per exemple, barris més tranquils com Pedralbes, no? O en aquest sentit Sarrià podria ser, no, que estan, suposo que per sota, o Sant Gervasi, no se sap.
Bueno, a veure, no estem parlant d'una cosa estàtica.
Clar.
És a dir, que en qualsevol cas...
Això són
doncs,
de les
sempre,
darreres
exacte,
del darrer estudi.
Sempre anirà pujant i baixant. És a dir, que el crim és una cosa mòbil i,
clar.
Com ho recordo, cada mes també és un element cultural. És a dir, que hem...
Està viu, no? Vull
sí,
dir que...
exacte. Sí, 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 sí. És a dir, que ara això pujarà, ara baixarà, etc. Tot i que, com parlarem avui, és complex, eh? Parlar de que un barri amb una alta xifra de delictes, a la llarga, la cosa millori.
Val. O sigui, aquesta progressió, no?
Exacte.
És a dir, com podem revertir aquesta situació. En línies generals, però, tu creus, Marc, que podríem dir que Barcelona, que l'altre dia, de fet, ja ho vam començar a dir, no? Tu la classificaries o definiries com una ciutat perillosa? És Barcelona una... Tu m'ho preguntaves, de fet,
jo,
a mi, eh?
Jo, com a... Exacte, i et demanava, me'n recordo, la teva opinió,
recordes?
Tant com a periodista com a tu... És a dir, com a persona que hi passeges, que vius, que ho notes. Jo, la meva opinió, de nou, és que no ho és, i de fet, però ara direm el però, és que fins fa res, crec que va ser ahir o abans d'ahir, que l'Albert Batlle va anunciar que fins i tot, de forma estadística, els delictes havien baixat.
Sí.
Tot i que no oblidem, sense entrar aquí en consideracions, que home, hi ha aquest principi, no?, una mica que ojo amb les agendes polítiques i les xifres. Perquè, clar, tot és molt interpretable.
Ara.
Jo ho intento fer des d'una dada el més objectiva possible, però jo no tinc cap agenda al darrere, ni jo sóc promotor, ni jo sóc polític, ni res de res. Jo sóc criminòleg i aquí et puc dir el que hi ha. I ja vam parlar la setmana passada, disculpeu, el mes passat, doncs home, que quan estem parlant d'estadístiques delinqüencials ens poden haver-hi moltes problemàtiques perquè, de nou, estem parlant d'una realitat que neix per estar oculta. És a dir, no estem parlant d'un fet que sigui hola, bon dia, ara
vaig a cometre
aquí estic.
Un delicte.
Llavors la cosa funciona una mica així.
Marc, però en general, quins són o quins serien els delictes més freqüents que es cometen a Barcelona?
Bàsicament és delinqüència predatòria. És a dir, és furts, és delictes contra la propietat i després, és veritat, que també de forma situacional, doncs home, cap a les nits ens trobarem determinats problemes, perquè clar, ens trobarem també amb aquesta problemàtica de, doncs també, delinqüència predatòria, que ja podria anar cap a lesions, ja podria anar també a temes més sexuals, sobretot de nit, recordeu tot el tema de festes majors, de festivals, etc. I també no oblidem... com a tota ciutat i com a ciutat portuària, doncs tampoc hem d'oblidar doncs, que en ple segle XXI també tenim temes de delinqüència organitzada, també tenim temes de tràfic de drogues. El mateix consum de drogues, que no és un tema delictiu, no és un tema penal, sí que porta també a determinades conductes delinqüencials. No oblidem, per exemple, que ara en el meu barri, en el Raval, un problema que estem tenint és el repunt de l'heroïna i, per tant, doncs, tu pots veure consum en plena llum del dia. A mi això ja m'ha passat...
Sí, t'ha de passar, o sigui, ja has pogut veure...
Sí, però davant de casa. I no t'estic parlant d'un carrer així que diguis és amagat,
que és amagadat, etcètera. No.
Clar, a veure, també no oblidem una cosa. Això són problemes socials. I jo sempre he pensat, com ja dèiem la setmana passada, que ara fer aquesta teoria del broken windows que vindria a ser, escolta, mira, abans de que la cosa es degradi, envia legions policials aquí a aturar aquests problemes i fem-ho tot... ja delinqüencial, és a dir, ara podríem dir escolta, qui estigui consumint drogues al carrer, doncs això ja és un delicte.
Cuidado, veure,
calma,
alerta.
Tampoc cal que ara el que fem sí que pot haver-hi una certa presència policial, però no oblidem també una altra cosa. La presència policial, i això també ho hem estudiat nosaltres els criminòlegs, el que pot generar és un desplaçament del crim. És a dir, no vol dir que jo vegi un policia i per tant digui, calma, m'he rehabilitado por arte de magia. No, el que vol dir és que, ostres, si jo ara veig que en una determinada zona comença a haver-hi més presència policial...
Me'n vaig cap a una altra.
Exacte. Sí, clar. En aquest sentit aniria així la cosa.
Escolta, abans d'entrar també, que volíem parlar d'això, dèiem, de les Corts Gràcia com els millors, volies avançar-nos o explicar-nos o comentar-nos aquesta teoria que m'ha cridat molt l'atenció, de l'escola de Chicago.
Què et sembla? Avui anem a Chicago. Fixa't, en el naixement de la criminologia, a tot el que seria la criminologia teòrica del 18, del 19, de principis del 20, és bàsicament italiana. La primera vegada que salta la criminologia, per dir-ho així, de mans de la sociologia serà cap a la dècada dels 20, a Chicago, a la primera facultat de sociologia. Per què? Perquè aquests sociòlegs, sense ser etiquetats com a criminòlegs, se centren molt en l'ecologia urbana, en la ciutat. Pensem que hem de començar a pensar en aquest gran boom de les ciutats com les estem coneixent ja ara, és a dir, aquestes ciutats que van tirant cap a megalòpolis, però compte, que ho estan fent a una velocitat tan ràpida que no permet a l'estructura institucional de la ciutat tenir, per dir-ho així, salvaguardes. És a dir, que hi ha ciutats que poden estar creixent de forma molt ràpida, però sense serveis socials, sense recollida d'escombraries, sense suficient dotacions policials,
no,
etc. Això era el que passava a Chicago. És una ciutat que, amb tot el tema de la indústria, molta Amèrica i molta gent de fora també està venint. És a dir, arriba un punt a Chicago que és un 50-50 entre immigració i nadius de la ciutat, i clar, és el que passa, on ha d'anar tota aquesta gent. I les ciutats comencen a créixer de forma molt ràpida, es van creant això que en la literatura de l'escola de Chicago parlen d'slums, no? Aquests suburbis, però no aquests suburbis bonics com coneixem, sinó aquests suburbis que han d'estar dintre de la ciutat perquè la persona que hi ha de viure i hi ha de treballar, i per tant requereix d'estar a prop d'on hi ha les indústries. No oblidem allò que us deia abans, és una teoria molt aplicable. On estaven abans les indústries a Barcelona? Al Raval.
Clar.
És a dir, els famosos vapors que després a la llarga s'aniran anant
cap
al Poble Nou, etc. Però cap a la Barceloneta, la Maquinista, però les indústries al principi estan al Raval, no? És a dir, encara podeu trobar bòbiles, etc. De fet, a casa meva, al pati interior tenim una bòbila.
Que xulo!
Oh, m'encanta. És aquestes coses més maques.
Exacte. És que és
però
el que té, també.
Allò
no?
Era patrimoni industrial. Clar, la gent no se'n podia anar a viure llavors a Mataró per anar i venir. No, la gent havia de viure allà
prop,
al costat, tenia un camp 60, etc, etc. Clar, això què vol dir? Això vol dir que aquesta teoria, la teoria de Chicago, es comença a fixar també en tot el tema de degradació, en tot el tema de delinqüència, i comença a veure, sobretot, dues conclusions molt fàcils. Que ara, compte, nosaltres diríem, ostres, però això que està dient el Marc, ja és fàcil d'imaginar.
No?
Però això, uns senyors, a la dècada dels 20 del segle passat, ho van investigar i ho van controlar de forma empírica. Primer descobriment, la delinqüència es dona molt més en barris on la pobresa és constant. Per tant, la delinqüència es donarà molt més en Ciutat Vella i en determinats barris i bosses d'aquesta àrea, que no pas, com deies tu...
A Sarrià, a Pedralbes...
Exacte, i ara explicarem per què.
Per què?
Doncs mira, per un tema de desorganització social. És a dir, en el meu barri, ara és diferent, eh? Però ara pensem quan aquesta gent estaven investigant en els anys 20. Però tot i així també es donaria força encara en el meu barri. En el meu barri, si ara hi ha, posem un repunt de l'heroïna o hi ha narcopisos, etc., al final el que acabem fent són uns quants veïns que anem a fer cacerolades, etc., etc. És a dir, com que hi ha un melting pot de nacionalitats, etc, etc. Com que hi ha més pobresa, per exemple, això ho medim a través de determinades variables, eh? Per exemple, hi ha més lloguer que propietat. Hi ha, en aquella època es deia un ítem, no? Hi ha més mortalitat infantil.
Potser ja també hi ha com més ritmes migratoris, no? O sigui, hi ha més mobilitat.
Això és molt interessant el que dius ara. Clar, quin és el problema que passa? El problema que passa és que, i això us dono ja un exemple, jo a la que la cosa s'estabilitzi, com que tinc la capacitat econòmica per fer-ho, marxaré del barri.
Clar.
Clar, aquest barri té una mobilitat tan alta que fa molt difícil que la gent s'organitzi per poder combatre aquests problemes. Tot i que avui és possible perquè ja partim d'una ciutat amb molta més mobilització social. Però deixa'm que et posi l'exemple. Anem a aquests barris que tu em deies. Imagina't que hi ha una problemàtica de robatoris, com va passar ja en la seva època, de nanos que estan sortint a l'escola. Clar, evidentment, com que tots aquests ítems no es donen, l'organització és puntal perquè, de cop i volta,
això,
el veïnatge s'organitzi de forma instantània. I aquest problema es pot arribar a controlar de forma molt més ràpida que el que passaria al Raval, on és molt més difícil que ens puguem organitzar, perquè, per exemple, doncs, què et diria jo? Jo, per exemple, al meu edifici no conec a tothom i, evidentment, no parlo les mateixes llengües de tothom que viu en el meu edifici i això ho fa molt més complexa. Clar, és això que et deia, no? A més, jo a la que pugui... jo a la que pugui, ja tiraré de lloguer, canviaré a compra i canviaré a compra en un altre barri, perquè, evidentment, tampoc em voldré quedar en propietat en un barri on em puc trobar amb els problemes que ja m'hi estic trobant ara. Per tant, això fa que generi aquesta mobilitat molt alta i que, bé, això duri. I per això, deien els teòrics a l'escola de Chicago, un barri on hi ha aquesta problemàtica es manté en el temps. A mi em fa molta gràcia quan la gent diu, ostres, l'actual ajuntament és que tal i qual. Però aquesta problemàtica no ve d'aquest actual ajuntament.
Ve de...
És a dir, quants ajuntaments han pogut fer alguna cosa útil per intentar domar, ja no dic aquí a Barcelona, a qualsevol barri de qualsevol ciutat del món, un mal barri. En el sentit, repeteixo, d'un mal barri de xifres delinqüencials, on hi ha molta desviació, on hi ha molta delinqüència, etc, etc. Quin ajuntament ha aconseguit, por arte de magia,
acabar amb
això? No. Perquè, compte, hi ha polítiques que poden perjudicar molt també a les persones que viuen. Una d'elles, el que dèiem, no? Aquesta teoria del broken windows. La teoria del broken windows diu, escolta, a la que veus una finestra trencada, compte, ja has d'intervenir, perquè, clar, què és el que passarà? Ara veuràs aquesta finestra trencada, al cap d'uns dies veuràs l'altra finestra trencada, al cap de no res veuràs grafitis, compte... Compte, perquè fixa't, veus, aquí ja està endemonitzant el tema dels grafitis, al cap de no res, com que les finestres estan trencades, la gent podrà entrar aquí dintre, i aquí dintre què pot passar? Doncs que hi hagi tràfic de droga, que hi hagi consum de droga, que es puguin dur a terme agressions sexuals a una persona perquè això de nit està abandonat, i per tant aquesta teoria diu, escolta, a la que tu vegis una mica de desviació, a la que tu vegis algú trencant una finestra, algú grafitejant, policia. I, per tant, portem un munt de policia cap aquí. Una altra mala política podria ser la famosa gentrificació, que tampoc jo mai sóc partidari de demonitzar-la al 100%. Però, clar, si ara al meu barri tu comences a dir, escolta, calma, per fer-lo més atractiu a tothom, ara començarem a posar aquí fleques on el pa valgui 5 euros. Clar, això què diu a la persona que hi viu?
Aquesta home, persona... un nivell de vida no poden permetre.
Exacte. Val. I per tant, aquí tampoc estem solucionant els problemes de pobresa. El que estem fent és una mena de rentat de cara per atreure riquesa, però clar, no està solucionant els problemes. Clar.
I com s'hauria de solucionar?
Doncs s'hauria de solucionar amb les propostes que proposa la mateixa escola de Chicago. És a dir, escolteu, les condicions són les que són. És a dir, el barri és el que és i, per tant, sabem que la gent marxarà perquè, a veure, la gent és lliure de poder marxar, però, clar, què passa amb els que es queden? Doncs, escolteu, en comptes d'enviar policia, etcètera, etcètera, entitats que mobilitzin les diferents nacionalitats, escolta, des de les coses més burres del món, anem a pintar o anem a arreglar o anem a replantar aquest parc. I de mentre, a més, farem una botifarrada popular o el que sigui, ens coneixerem els uns als altres, associacionisme. Per això és molt vital i per això sempre dic que Barcelona, una dels grans actius que té, de cara a la delinqüència és l'associacionisme. Si totes aquestes associacions no existissin en el meu barri, això sí que seria una gran problemàtica. Però el fet de que tu puguis posar en contacte amb els altres, etc, que ens puguem anar coneixent, ho ajudarà molt. Perquè, clar, intentarà frenar la delinqüència en aquest sentit.
És molt interessant el que estàs dient, Marc, i se'ns acaba el temps. Ai. Què fem? Fem com una... Quina conclusió faries d'aquesta escola Balcells? Hem parlat de l'escola de Chicago, parlem de l'escola Balcells.
Deixeu-me que reveli un dels meus trucs. Primer, de criminologia, pregunta que jo faig als meus alumnes de l'assignatura de criminologia teòrica. Si vosaltres fóssiu lladres a Barcelona, on aniríeu a robar? I tothom, a Pedralbes, a Pedralbes. Clar, que
mires
per
el
què?
Que t'he dit.
Perquè hi ha molts diners. Compte.
Error.
Per què? A Pedralbes, per exemple, des del punt de vista situacional, si tu volguessis entrar en una casa, hi haurà porters, pot ser que hi hagi servei,
vigilància,
pot ser que sempre hi hagi gent,
clar,
vigilància, càmeres, o sigui que situacionalment, problema. Si a Pedralbes hi hagués aquesta repuntada delinqüencial, l'organització social que hi ha, perquè són característiques que no tindria un barri on hi hagués un alt nivell de delinqüència, això se solucionaria de forma relativament ràpid. Per tant, els lladres continuen, per tristor, depredant sobre les capes més pobres. Primer, perquè el lladre no viatja gaire, no agafa el metro i se'n va a l'altra punta
no
de la ciutat.
Clar,
i perquè, a més, és molt més segur fer petits cops a víctimes que tu saps que no reportaran aquesta delinqüència, per exemple, una persona molt gran, per exemple, un immigrant sense papers, per exemple, una persona que té por a la policia, no dirà res. Llavors és molt més fàcil depredar sobre aquestes zones...
Sobre aquest tipus de, no? De, clar, de persones...
Imagineu-vos,
que...
un narcopis a Pedralbes, quan trigaria a tancar-se? Un narcopis al Raval és delinqüència que s'ha quedat enquistada.
Clar.
És molt difícil d'erradicar aquests problemes. Però, de nou, sabem per l'escola de Chicago que aquesta problemàtica persisteix en el temps. Es pot millorar, però no hi haurà cap consistori que tregui la vareta màgica i digui, ara, txin, solucionem aquest problema. És de molt difícil solució.
És difícil solució.
Sí.
Ostres, Marc, mira, què et sembla si per el proper dia fem un mapeig criminal dels delictes a Barcelona?
El farem, literal i figuradament, perquè una de les tècniques estadístiques per poder parlar de quin tipus de delinqüència es dona on és precisament el geoplotting, és a dir, posar els delictes en un mapa i aquest mapa ens doni per colors quines són les zones més calentes i les zones més fredes. Que ja et dic ara...
Em fas un avanç?
Sí, sortirà el mateix, clar, aquí no cal que fem cap spoiler, sortirà que determinades zones de Ciutat Vella són rojo, clavel, reventón, i altres zones pràcticament res de res.
Doncs escolta, repassarem aquest mapeig criminal dels delictes a Barcelona amb el Marc Balcells. Serà d'aquí un mes. Passa volant després.
I tant, no
res. Ja m'agradaria que fos la setmana vinent.
Bueno, però no patiu, perquè això en un mes tenim temps d'afiançar i d'assentar coneixements i passarem a la següent lliçó, a la número 4.
Marc, que tinguis molt bon cap de setmana.
Una abraçada
a tothom. Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.